Benvinguts i benvingudes al programa més divertit, més rialler, més emocionant de Sant Andreu. Benvinguts i benvingudes a...
Pous a l'aire!
El programa dels nens i nenes, nois i noies, ja que acaben aquest primer d'ESO, del Martí Pous, per convidar-vos a assistir al nostre programa. Haureu d'escriure'ns un e-mail de cara al curs que ve, perquè aquest s'acaba. El següent correu electrònic és pousalaire@pousalaire.cat. I donem pas al nostre cinquè i darrer programa de la temporada amb els alumnes que acaben aquest meravellós projecte i esperem que hagin après moltes i moltes coses. Dono la benvinguda primer al Jan Estengre i al Roger Nogués.
Bon dia.
Bon dia.
Que ja els tenim a taula preparats amb ampolles d'aigua ja com a reporters professionals, però primer farem un petit repàs, el que farem un petit índex de què farem avui en el nostre programa. Mireu, portarem entrevistes a un arquitecte famós del nostre barri que ha fet bastantes obres. Després tindrem temes, peces musicals del Jeroni Stilton, que dona molt i molt a parlar aquest mes en el nostre barri. Després tindrem també arquitectes i tècnics de formigó que han fet mobiliari urbà pel nostre barri i per tota Catalunya. Després parlarem també dels mitjans de comunicació també del nostre barri que sorgeixen aquí i que podeu llegir-los a través de la premsa internet, diferents mitjans. Després també tenim els monopatins, que és un tema estrella en el nostre barri. Venim reivindicant una pista de monopatins fa molt temps i just avui el nostre reporter més ritxarratxero, l'Isaac Penalba i el senyor Marcos Martínez, ens porten una gran notícia al respecte. Després parlarem també de cantants lírics. Sortirà per aquí també el cap de servei, o la cap de servei, millor dit, d'arqueologia de Sant Andreu, a la qual hem de demanar i hem hagut de demanar explicacions sobre una troballa. I podríem dir que parlarem també del projecte En Residència, que neix a partir de l'Ajuntament de Barcelona, això ens ho explicaran els nostres reporters, però també que s'extén per tota Barcelona, diferents instituts i diferents artistes que porten a terme aquests projectes. Tenim aquí a taula, com hem dit, el Jan Estengre i el Roger Nogués. Us dono la benvinguda de nou, abans d'aquest flash que he fet. I què ens porteu avui?
Hem entrevistat a l'arquitecte de l'Institut Martí Pous, que es diu Marc Arnal.
Marc Arnal. Us ha costat molt aconseguir entrevistar el Marc Arnal?
Bueno, vam aconseguir el seu contacte gràcies a la directora i doncs llavors vam quedar un dia a tal hora i vam fer l'entrevista.
Us ha agradat fer una entrevista a un arquitecte o què?
Sí.
Sí? Perquè heu après alguna cosa sobre arquitectura?
Que s'ha de fer bastanta carrera per arribar i que... és difícil arribar a ser arquitecte.
Uh-huh. Però us agrada el resultat del vostre institut?
Sí.
Doncs donarem pas a la vostra entrevista en el moment en què el Cristian... Bon dia, Cristian.
Hola, bon dia.
És que estem mig de vacances avui, eh? El micro resisteix.
Jo estic mig gripós.
Ai, avui hem de reconèixer que el Cristian està fent el programa amb aquella passa de virus que vam deixar nosaltres el dia anterior.
Me l'heu passat vosaltres.
Això està clar, perquè amb tants nens i nenes et prometo que aquí el que circulen són virus. Però el cuidarem una estona, oi que sí, nois? Que no li donarem molta guerra?
Sí.
Doncs quan vulguis, Cristian, endavant l'entrevista amb el Marc Arnal, arquitecte de l'Institut Martí Pous.
Bon dia, avui estem amb el Marc Arnal, l'arquitecte de l'Institut Martí Pous, i avui li farem una sèrie de preguntes.
Bon dia.
Primera pregunta, com vas començar a dissenyar a l'institut?
Doncs mira, hem de parlar de fa més de 10 anys. Com que és un edifici públic, es va fer un concurs. Llavors es va seleccionar 5 equips i es va presentar un concurs. I nosaltres vam guanyar el concurs entre els altres equips.
Quants edificis has dissenyat i quins?
Ostres, uns quants. N'he dissenyat uns quants, però he construït menys dels que he dissenyat. El, diguem, més rellevant que he fet, que no vol dir que per això sigui més important, perquè per mi tots ho són, és del Cosmocaixa a Barcelona, no sé si el coneixeu, que és l'antic museu de la ciència. Del Cosmocaixa, després he dissenyat edificis per a la Universitat de La Salle, he dissenyat una casa, he dissenyat diferents tipus d'edificis.
Quins serien els passos per començar a dissenyar algun edifici?
Mira, aquí primer conèixer l'entorn lloc on estàs, perquè és molt important, l'arquitectura es fa per un lloc concret, per tant s'ha de conèixer l'entorn, s'ha de conèixer la història del barri, s'ha de conèixer la història d'on estàs situat, després has de conèixer el lloc des del punt de vista físic i geogràfic, és a dir, si tens nivells, si no tens nivells, per on surt el sol, si hi ha vents dominants, si hi ha vents dominants, el programa, quin és el programa de necessitats que et demanen una escola, una casa, quantes habitacions, quantes aules, i les necessitats del client. Llavors, amb tots aquests ingredients pots projectar. Penseu una cosa, allò que diuen que els escriptors, per exemple, tenen por al paper en blanc, l'arquitecte mai té un paper en blanc, perquè sempre té unes preexistències importants que et donen moltes pistes per poder dissenyar un edifici.
Vas tenir que fer moltes proves a la universitat per arribar a fer edificis com aquest?
Ui, mira, quan jo estudiava eren 6 anys de carrera més un any de projecte fer carrera, per tenir eren 7. O sigui, proves en fies moltíssimes, durant molts anys. I després passes molts anys també treballant en un despatx, aprenent, fins que arriba un moment que ja tens prou coneixements com per fer un edifici com aquest.
Quin ha sigut l'edifici que t'ha costat més?
Mira, no hi ha cap edifici que sigui fàcil, cap ni un, perquè sempre ho vols fer molt bé, per tu tots els edificis són importants, de totes maneres, el que per complexitat i per durada del temps, segurament, podria dir que és el Cosmo Caixa, perquè vaig començar l'any 98 amb l'Esteve i el Robert Terrades i vam acabar el 2004, per tant, va ser molts anys d'un projecte que era un invent, d'un invent, amb un programa que anava modificant-se i anava variant al llarg del temps.
I quin va ser el primer edifici que vas dissenyar?
Mira, normalment quan els arquitectes acaben la carrera, qui confia en els arquitectes són la família, no? Sempre un germà, un cosí, algú que confia en tu perquè ets un noi que acaba d'acabar la carrera, que tens molt poca experiència, i el primer que vaig dissenyar va ser la casa del meu germà.
Doncs moltes gràcies per haver participat en el nostre programa. Espero que t'hagi agradat l'entrevista i moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Adéu.
A taula s'asseu ara el Pau Rovira. Molt bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Què ens portes avui, Pau?
Doncs una entrevista amb la Txell Guardiola, que és l'encarregada de fer coreografies i alguns vestits d'una musical que fan cada any a la Lírica de Sant Andreu.
Aquest any ens toca una obra bastant xula, no? Em sembla que està dirigida al gran públic, especialment a nens i nenes. Perquè quina obra és aquesta?
És el musical de Jerónimo Stilton.
Mare meva, jo sé que el Jerónimo Stilton ha estat en cartellera en moltes ciutats i ara la tindrem al barri de Sant Andreu. Avisem que podem treure les entrades per aquest musical a través d'entradium.com. Repeteixo, entradium.com. Sé que falten molt poques entrades per vendre. Això és el que m'ha comentat el Pau. I també m'ha dit el Pau, digues on es farà, que serà el Casal Catòlic del barri els dies 25 i 26 de maig d'enguany. Per tant, aquells ratolins i ratolines que estigueu disposats a veure el vostre company Jerònim actuant a l'escenari, no us perdeu aquesta actuació. I Pau, comenta'ns.
Doncs jo crec que tindríeu que anar perquè a mi jo n'he llegit sobre aquest tema i té molt bona pinta, i més als petits perquè està pensat per això.
Clar, també hi ha una col·lecció, no, de llibres sobre el Jerònim. Sí. Aquells pares i mares que no sapigueu qui és aquest ratolí, us diem que és molt i molt famós. Doncs, quan vulguis, entrem l'entrevista, que no estigui griposa, pobra, la Txell. Txell Guardiola, endavant, a Pous a l'aire.
Quin paper tens tu dintre de la Lírica de Sant Andreu?
Doncs a la Lírica de Sant Andreu jo normalment faig les coreografies dels musicals que fem i alguna vegada també faig algun paperet, molt petit, però i bàsicament coses de dansa.
I per què vau triar fer el musical de Jerónimo Stilton?
Doncs perquè ara tenim un grup de nens i nenes des dels 7 anys fins als 15 o els 16, i ben volíem fer algun infantil o així, que encara no n'havíem fet cap, i ens feia molta gràcia, a tots els agradava molt el Jerónimo Stilton, i vam dir, doncs vinga, ens animem a fer aquest.
I col·laboreu amb alguna altra empresa o companyia que ja sigui per consells decorats o la roba?
Alguna vegada la roba ens la deixa una empresa, bueno, una amiga que tenim, que té una empresa que fa decorats, que fa vestuari per obres de teatre, per pel·lícules i això, i ens ajuda. I els decorats i tot això normalment ens ho fem nosaltres.
I quants anys porteu fent obres de teatre?
Doncs jo en aquesta companyia porto 12 anys, i fa molts anys, però ells ja va començar a l'avi del meu marit, o sigui, fa més de 50 anys.
I pròximament teniu pensat fer algun musical o què fareu?
Doncs sí, el novembre que ve farem, si tot va bé, farem Sister Act, que és un musical de monges.
I quin ha sigut el musical amb més èxit?
Doncs amb més èxit, jo crec que va ser el que vam fer fa com 3 o 4 anys, que va ser Els Miserables, que va venir molta gent a fer-lo i també molta gent a veure'l. I vam haver de repetir moltes vegades i vam fer moltes obres.
I per què recomanaries que la gent vingui a veure aquest musical?
Doncs perquè és un musical molt divertit, que surten fades, surten follets, surten dracs, surten, i és molt, una aventura molt xula, i que a tots els nens i nenes que hagin llegit el Jerónimo Stilton segur que els agradarà, perquè el Jerónimo Stilton és el personatge principal, i els nois i noies que ho faran superbé.
Doncs moltes gràcies, sí.
Hi ha un periodista que et vol veure. Tens uns contractes per signar.
Jo també vull augment de sol. Se m'ha penjat l'ordinador. Jerónimo. Jerónimo. Jerónimo.
Justament avui. Hi ha un periodista que et vol veure. Tens uns contractes per signar.
Tens uns contractes per signar.
Jo també vull augment de sou. Se m'ha penjat l'ordinador. Ja t'ordinador.
No va l'aire.
No va l'aire condicionat.
Que no va l'aire.
S'hauria de comprar cafè.
S'hauria de comprar cafè. El magatzem està inundat.
La rotativa s'ha encallat.
I deixant el ratolinet Jerónimo, donem entrada a aquestes ratetes boniquetes presumidetes que tenim a taula, que són la Yanira Rodríguez.
Bon dia.
L'Eli Celis.
Bon dia.
I la Camila Serna.
Bon dia.
Ja sabeu que aquestes reporteres fan molts esforços per parlar en català, però nosaltres ho valorem moltíssim. I avui em deia la Yanira: Núria, em porto molt més bé, i m'he millorat moltíssim des que faig ràdio amb tu, sí o sí?
Sí.
Com ho has fet, això?
Pues no sé, has de pensar que els teus estudis has d'aprovar i has de millorar, perquè tot això és una carrera per al dia de demà poder tindre el teu treball.
Molt bé pensat. I a veure, Eli, tu t'estàs plantejant ser reportera, oi que sí, em vas dir l'altre dia?
Sí.
Sí, i com ho veus això des de que vens aquí? Què t'ha portat aquest programa de ràdio? Què has après?
Moltes coses.
Com què?
Parlar davant d'un micro.
Molt bé. I la Camila avui m'ha dit: mira, saps que estic molt animada a parlar en català i podries fer-me una entrevista. Jo et prometo que l'entrevista te la faré, potser avui no, però te la faré seguríssim, perquè ella diu: és que jo els vull ensenyar als oients del programa que he millorat molt en català. Explica'ns alguna cosa de tu, Camila.
Bon dia. El meu nom és Camila i tinc 2 anys. Hoy es quería explicar com va ser la meva vida, un poc. Pots resumir un poc?
Clar que sí, que pots resumir una miqueta.
Bueno, empezar, soc de Colòmbia, compliré un any aquí en Catalunya, en Barcelona, i m'ha agradat molt Catalunya i Barcelona, la seva cultura i m'agrada molt los metros, ja que...
El metro, anar amb metro, t'agrada?
Sí,
vull molt. Vull que parlàvem de calor, el metro. Oh, molt bé, molt
sí,
bé.
Molt.
Per què t'agrada el metro? Que no en teníeu a Colòmbia?
Sí, no conocía, no sabia què era, entonces m'agrada molt los metros.
Ah, molt bé. Doncs en comptes de reportera tindrem una gran conductora de metro, de TMB, doncs aquí ja tenim a la Camila ja fent carrera. Doncs a veure, què ens porteu vosaltres, noies? A mi em sembla que el vostre tema va com de formigó.
Sí, hem entrevistat a l'Agustín Roldán, que fa prefabricació de formigó, que fa unes peces de formigó d'aquí de Sant Andreu.
Carai. Carai, sí. Aquest barri veig que hi ha moltes coses i cada vegada que fem programa encara em sorpreneu més i més i això m'agradaria que arribés a tota Barcelona perquè aquest barri hi ha de tot, tu, hi ha de tot. I què us ha explicat l'Agustín?
Doncs ens ha explicat que si de petit tenia pensat treballar d'això, què fan amb les peces, si les venen aquí a Sant Andreu i a tota Espanya, com es fan, també, perquè per fer-les han de veure unes instruccions i que si ja sabia fer-les.
Molt bé. Doncs quan estigueu preparades, em digueu ja, entrarem amb la vostra entrevista.
Quan vulguis.
Doncs quan vulgueu. El Cristian, endavant l'entrevista amb el senyor Roldán.
Bon dia. Avui entrevistarem a l'Agustí Roldán, que treballa en prefabricats de formigó, especialistes en mobiliari urbà, i fabriquen unes peces que ja tot Sant Andreu. Quan eres petit, vas voler treballar amb el formigó?
La veritat és que no volia treballar en el formigó, perquè la meva idea era ser bomber.
T'agrada treballar en això?
És la meva vida. O sigui, si no treballés ara mateix amb el formigó, no sabria treballar d'una altra cosa.
Quant temps portes treballant amb el formigó?
Pues mira, des de l'1 de desembre del 2016 fins a dia d'avui ja portaré 3 anys el dia 1 de desembre del 2019.
Quantes peces feu al dia?
Depèn, hi ha dies que podem fer 33 peces, o podem fer 35, o podem fer fins a 300 peces al dia.
I ens podries explicar com es fan les peces?
Sí, i tant. Es fan amb formigó, al qual tenim unes torbes que porten polvo de mármol, formigó blanc, formigó gris, i hi ha, com t'ho diria, com uns embuts molt grans fora, que tenen el que és el gra de perdiu, el 640, el 310... que és, depèn de la densitat que necessiten el que és la peça.
En quina empresa treballa?
A Prefran S.A.L.
Amb les peces què feu?
Pues mira, quan les traiem del motlle, que ja estan del dia anterior, ¿vale?, les traiem del motlle, les lijem, li donem la volta gràcies al pont grua i les traiem cap a fora amb un paler on a fora les decapen perquè es vegi el gra.
Utilitzeu algun altre material a part del formigó?
No, utilitzem altres materials mesclats amb el formigó, però el que és fora del formigó no. Sempre treballem amb formigó solament.
Quan vas començar a treballar vas tindre d'aprendre a fer les peces o ja sabies fer-les?
Vas tindre que aprendre des de zero.
Per què vas agafar aquest treball en un altre?
Mira, perquè va ser una feina que la veritat és que quan vaig anar a fer l'entrevista vaig veure molta feina, moltes coses que m'agradaven l'atenció visualment i vaig dir, ostres, doncs mira, anem a provar, no? Per les necessitats també, no? Però, normal, però mira, ara mateix em quedaria aquí per tota la vida.
I quants tipus de peces feu?
Hi ha milers de peces.
Em podries dir uns...
Doncs mira, per exemple, hem fet unes cadires que estan a l'Eron City, que el nom tècnic no te'l sabria dir perquè no me'n recordo. Després tenim uns barquitos que estan aquí a Sant Andreu, el que és el camp del Sant Andreu, hi ha uns barquitos,
barquitos
que són unes jardineres.
Els barquitos són per sentar-te?
No, són una jardinera gegant.
Ah, vale.
Molt gran. I llavors al costat de Can Fabra hi ha una altra. Tenen forma com si diguéssim de... d'un ou, molt pla però d'un ou, i bueno, peces, el maquinista està plena de peces. Després hi ha els volardos.
I els volardos què són?
Això són per el que són els parts de vianant, no, com, ostres, com es diu, perquè, per exemple, perquè no entrin cotxes el que és un carrer sense sortida.
Les terroristes perquè no passin a la Sagrada Família i la Rambla
fer,
i tot això.
Per exemple, vam fer peces per la Rambla, nosaltres, quan va haver-hi el de l'atemptat de Barcelona, vam fer peces per la Rambla. I la, bueno, és que hi ha tantes peces que et podria dir moltes coses.
Vale, doncs ens ha agradat molt entrevistar-te i fins una altra. Moltes gràcies.
Espero una altra.
Shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive.
Under the Sea, ja ens agradaria a nosaltres estar ara mateix perquè ens asfixiem de calor aquí. Vinga, i a taula tenim tres ratolinetes més. Aquí avui va de ratolins perquè recordeu que tenim el Jerònim Stilton aquest mes a Sant Andreu. I mentre no passen aquestes coses i trigueu ja a treure les entrades, se'ns han assegut aquí la Mia Salvatierra, la Joyce Rojas i l'Alba Couceiro. Bon dia.
Bon dia.
Què fem avui aquí a taula? Què em porteu?
Avui us presentarem l'entrevista del David García Mateu.
A veure, qui és aquest García Mateu, el David? Que tots el coneixem per David, però García Mateu, David García Mateu. Qui és?
És un periodista que porta, és el que ha creat l'Express de Sant Andreu. Un diari digital de Sant Andreu.
Molt bé. Tenim quants diaris digitals coneixeu del barri?
Dos.
Dos? Quins tenim? Els tenim aquí controlats?
L'Andreuenc i l'Express de Sant Andreu.
I l'Express de Sant Andreu. Ho dic perquè tot i que haguem fet l'entrevista a la David, sabem que aquí en aquest barri també disposem d'altres diaris, però segurament que per un tema de contactes, doncs aquest cop hem aconseguit els del David. Doncs expliqueu-me una miqueta com va anar l'entrevista amb el David.
Doncs...
On us veu trobar amb el David? A veure, és un home que jo em sembla que té l'agenda a tope, sí o sí?
Sí, va costar... Tenim una entrevista amb ell, però al final vam quedar aquí a la biblioteca Can Fabra.
Mm-hmm. Bon lloc per reunir-se, perquè aquí tenim de tot, oi que sí? La NASA, l'Space, American Space, tenim la biblioteca, tenim el taller de músics. Jo sé que totes aquestes coses han anat explicant-se al llarg d'aquest curs, no? Durant els quatre programes anteriors, però ara la biblioteca la veu fer servir com un espai d'entrevista.
Sí.
I què? Com va anar? Es va presentar a vosaltres i el reconeixíeu? Com va anar això?
Bueno, primer vaig arribar jo i vaig veure que
l'Alba.
estava esperant i vaig anar i li vaig dir, sóc una nena que t'he de fer l'entrevista.
Molt bé, perquè se'l reconeix ràpid, el David, vull dir, porta algun barret o alguna motxilla, o sigui, els periodistes passem desapercebuts totalment, no?
Sí.
Molt bé, doncs quan vulgueu donem pas a l'entrevista amb el David García Mateu. Endavant entrevista, gràcies Cristian, esperem...
Com vas tindre la idea de fer un diari digital de Sant Andreu de Palomar?
Doncs jo quan vaig començar la universitat, la carrera de periodisme, jo sabia que el món de la comunicació estava molt complicat i que començar a treballar en un gran mitjà i en una gran capçalera doncs seria molt difícil o molt precari. I després està la qüestió de la línia editorial. I per intentar salvaguardar-me una mica de tot això, doncs vaig decidir crear la meva pròpia empresa, el meu propi mitjà de comunicació. I com ja havia treballat al Sant Andreu de Capapeus, que és la revista de l'Associació de Veïns, doncs ja tenia una mica de bagatge en aquest sentit i vaig decidir emprendre i muntar el meu propi projecte, en aquest cas l'Express de Sant Andreu.
Quina va ser la teva primera notícia? Què vas publicar a l'Express de Sant Andreu?
La primera notícia no me n'en recordo perquè quan va fer-se públic l'Express de Sant Andreu, quan el van presentar el nou de novembre del 2016, ja vam sortir amb tota una sèrie de continguts. I, per tant, la primera notícia concretament no me'n recordo, però sí que hi ha una sèrie de notícies doncs, que sempre fan més gràcia que d'altres, o sigui, que et guardes més a la memòria que la resta.
Quina de totes les notícies que has fet ha sigut la que t'ha impactat més?
Home, de notícies que impactin sempre acostumen a ser les de successos. Ja no pas com a periodista, sinó perquè després aquesta sèrie de notícies són les que tenen més lectors. Com l'Express de Sant Andreu és absolutament digital, des de la redacció controlem cada clic que rebem, quanta estona estan els nostres lectors mirant-se les notícies, fins on arriben, i és descomunal la quantitat de gent que és les notícies de successos, doncs, que alguna persona ha disparat, accidents, però si jo he de dir amb quines notícies em quedaria i aquelles que m'impacten més són aquelles notícies que han sigut fruit d'investigacions pròpies i personals que o fan canviar la política de l'Ajuntament o potser fan que l'administració pública obri una investigació.
De petit, què volies ser de gran? I per què al final has decidit ser periodista?
De petit volia ser arquitecte o, si no, enginyer de camins, carreteres i bé, tota aquesta pesca. Per què la idea de ser arquitecte se'm va anar del cap? Doncs perquè amb les matemàtiques vaig tenir una relació que va arribar fins al batxiller i llavors al batxiller em vaig adonar doncs, que aquest món no seria el meu, el dels números, i després quan les matemàtiques es converteixen en lletres. Va ser, de fet, a segon de batxillerat, que no sabia ben bé cap a on encaminar la meva carrera universitària, que així parlant amb la mare d'una amiga em va dir, hòstia, David, pues jo a ti te veo de periodista. I jo vaig pensar, hòstia, pues igual sí que és verdad. I llavors, arran d'això, li vaig començar a donar voltes i al final d'aquella idea que em van donar l'he feta la meva vocació.
Quin tipus de música escoltes? I de petit?
De música, al meu cotxe escolto de tot, i quan dic de tot és de tot, o sigui, des de música dels anys 80, passant per reggaeton, lo más comercial que pot haver, i després música, doncs això mateix, o sigui, qualsevol cosa que pugui sortir, o cançons que estan en francès i que la melodia m'agrada i després busco la lletra i dic, hòstia, o sigui, aquesta cançó, aquesta lletra és realment xula, no? O en gallec o en altres llengües, o sigui, sobretot el que és música que m'agradi més enllà doncs, d'això, de tot el que és comercial i que és més aviat rítmica, doncs tota aquella música que la seva lletra tingui un contingut, i sobretot si és un contingut social, molt millor.
Vale, doncs ja està.
Sí?
Sí.
Quanta estona hem estat?
Benvinguts i benvingudes a...
Pous a l'aire!
Aquests nens i nenes estan emocionats perquè diuen, ostres, i ara ja deixarem de fer de periodistes? I els he dit, no, el que podeu fer és crear o la vostra ràdio particular a casa, que els vostres pares i mares estaran encantats d'això, o durant l'estiu podeu fer pràctiques, oi? Que a més amb els telèfons d'avui en dia sempre podeu gravar la vostra veu i anar a entrevistar el vostre pare, mare, àvia, veí, veïna, perquè tots acabem tenint moltes informacions i moltes vides que ens agradaria poder acabar explicant, oi que sí? Perquè qualsevol persona, te n'adones, Pau, que té una història darrere?
Sí.
Sí. Doncs mireu, a taula, mentre anava fent una miqueta de temps amb el Pau, tinc aquí el meu becari a l'esquerra, perquè com a tota bona redacció, bona ràdio, he de tenir el meu becari. Doncs tenim la Marina Loss.
Bon dia.
I la Daniela Coronado.
Bon dia.
A mi el que em sorprendrà més de tot això, del que parlarem, serà la música que posarem, el Billie Eilish. I sí. A què es deu aquesta trobada Billie Eilish Bad Guy? Expliqueu.
No sé. Ens agradava la música.
Veniu influenciades, eh? Sí. Totalment per les vostres professores, ja ho veig. A què ens porteu avui?
Una entrevista al José Luis Martínez, que és el gerent de la Lluna de Formatge.
La Lluna de Formatge, a veure, avui, sí. Mireu, tot va de rates. Avui rates, ratetes, ratolins i jerònims, sí o no? S'asseuen sí. I em diuen la Lluna de Formatge. Què es deu aquest nom?
Doncs que, o sigui, abans tenien un cau, bueno, hi ha un cau i...
Un cau de què?
Del ratolí Pérez.
El ratolí Pérez el tenim a Sant Andreu?
Sí, hi ha un cau.
Només ens faltava això. Sí?
I ara ens, o sigui, va tenir molt d'èxit i ara han canviat el nom i faran una botiga més de o sigui, amb joguines, el ratolí Pérez i moltes coses més.
Doncs això només ens faltava en aquest barri. Jo sabia que el Jerònim estava vivint al barri de les Corts, perquè va sortir a la premsa, però ara s'ha traslladat. Li ha agradat tant el programa, l'ha escoltat tantes vegades, nens i nenes, que ha decidit traslladar la seva caseta al barri de Sant Andreu, a la Lluna de Formatge, que està al carrer Gran, no? Em sembla?
Sí.
Molt bé, molt a propet de Joan Torres. Doncs ens porteu l'entrevista amb el José Luis Martínez i li donarem pas.
D'acord.
Doncs quan vulguis, Bad Guy Christian.
Hola, som la Daniela i la Marina i estem aquí amb el José Luis Martínez, el gerent de la botiga La Lluna de Formatge de Sant Andreu.
Aquesta és la primera pregunta. Què teniu planejat per fer amb la botiga?
Doncs mira, el primer que hem fet amb la botiga ha sigut canviar-li el nom, ¿vale? Fins a l'estiu de l'any passat eren part d'una franquícia, una franquícia de botigues de joguina que es deia Lovely Kids, que eren quatre botigues, i a partir de l'estiu de l'any passat vam començar a separar-nos de lo que era la franquícia, o sigui, vam començar a fer les compres pròpies i de més, ¿vale? I llavors, bueno, ara, aprofitant el tema de la parada d'obres que hi ha hagut al carrer Gran, doncs aprofitem i canviem el nom de la botiga, La Lluna de Formatge.
Quins projectes fareu?
Doncs mira, aprofitant el nom aquest de Lluna de Formatge, ¿vale? I sobretot perquè la botiga ha sigut coneguda al barri com la botiga del Ratolí Pérez, ¿vale? Tothom deia que la botiga no era Lovely Kids, sinó la botiga del Ratoncito Pérez. Llavors la gent ve a veure el cau que tenim allà, a la porta, i en principi farem coses que estiguin relacionades amb el Ratoncito Pérez, ¿vale? Joguines que siguin característiques i coses així.
La tercera pregunta és, ens podries donar alguna informació sobre els tallers?
Sí, mira, de moment ara fem dos franges d'edats, perquè de nens des de 2 anys fins als 12, vale, hi ha moltes edats, i fem un parell de separacions de franja d'edat. Vale, la primera que seria dels 3 fins als 6, 7, i l'altra és des del 8 fins als 12, 13. Normalment fem tallers dilluns i dimecres, el que passa que també podem programar diferents tipus, i fem manualitats, pues, bueno, això, en principi cada mes canviem la temàtica i intentem que siguin projectes que tinguin continuïtat durant el mes.
D'acord, i l'última pregunta és, sabem que la botiga està relacionada amb el Ratolí Pérez, quines coses relacionades amb hi fareu?
Bueno, com us he dit abans, en principi, a part de tot el tema de producte que tingui una mica de relació amb el Ratoncito Pérez, també volem fer algunes sorpreses que, si tot va bé, obrirem o reobrirem la botiga el pròxim dissabte 11 de maig, i algunes de les coses les veureu, tindreu que venir per veure-les.
D'acord. Moltes gràcies i endavant amb la següent.
Gràcies a vosaltres.
I amb aquest bad guy us he de dir que les reporteres que van fer-li l'entrevista, el José Luis Martínez, s'ha de dir que aquell dia feia molt i molt de vent i van resistir aquest vent per poder aconseguir l'entrevista, sí o sí? Sí, perquè estem benvinguts i benvingudes a...
Ponça d'Aire!
I a taula, mentre cridem i cridem i cridem, s'asseuen en l'Isaac Penalba i el Marcos Martínez. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Quina alegria, no? Què has esmorzat avui, Marcos?
Sí.
Ah, doncs amb una miqueta més de simpatia. Nesquik, a veure, tu què ets, de Nesquik o de Colacao?
Colacao.
Malament, molt malament. Has de dir Nesquik. I tu què ets, Nesquik o Colacao?
Re.
Mare meva, començarem a repartir zeros aquí, perquè si no són de l'equip Nesquik, que el Nesquik fa això, fa, veus, donar-te energia per poder portar un programa de ràdio sense virus avui. Quina notícia ens porteu avui?
Una notícia de monopatins.
De monopatins?
Sí.
Ostres.
Que està al barri de Trinitat Vella i Baró de Viver.
Mm-hmm, perquè recordeu que Trinitat Vella i Baró de Viver formen part del districte de...
Sant Andreu.
Molt bé, Pau Ginol, aquest becari és excel·lent. Sant Andreu, fent que la T soni, oi? Com quan anem en metro, diem Fabra i Puig, ja som a Fabra i Puig. Sentim aquella dona, no?, aquella veu en off que diu... Propera
parada
Sant Andreu, correspondència amb res. Perquè estem aquí, en un poble, en un barri, una miqueta ja als afores de Barcelona, que en un dia, això va ser un barri allunyat del centre i baixàvem a Barcelona, recordeu, que alguna vegada n'hem parlat. I què passa amb això dels monopatins? A veure, aquests dos, aquest districte de Sant Andreu, en aquests dos barris, què passa?
Doncs que la Trinitat Vella i Baró de Viver són dos barris i els separa un parc molt gran, que està a la Trinitat, i llavors perquè estiguin una miqueta més units han fet aquest taller de skate, bueno, i de monopatí, perquè estiguin més units, no? I els concursants i membres d'aquest com...
Esport.
Sí, això, esport.
Activitat esportiva.
Doncs hi han entre 45 nens i joves d'entre 5 i 20 anys i es va començar a Baró de Viver i aquest any s'ha estès per la Trinitat Vella.
Vosaltres creieu que és un projecte enriquidor, positiu, pel barri?
Sí.
Pel districte? Sí. I què podríem fer per ampliar-lo? Què podríem demanar fer aquesta ampliació?
Doncs estaria bé fer cartells per tot a Sant Andreu i que la gent s'animi a fer que aquesta activitat es faci més gran i pugui venir més gent.
Doncs des d'aquí aprofitem per demanar, des de l'Institut, des del programa de ràdio, ja que podem reivindicar, no?, i demanar a vegades alguna cosa, què demanem?
Doncs que s'estengui aquesta activitat per tot a Sant Andreu i puguin aconseguir més membres.
I sponsors, no?, perquè quan una activitat es fa gran i tot es patrocina, no?, i llavors, clar, és una cosa que és positiva, no?, pels nois i noies d'aquest barri. Perquè una pregunta que us vull fer. L'skate, el patinatge, l'skateboard i totes aquestes activitats que relacionen amb gambarrisme, vosaltres esteu d'acord amb que relacionin amb...
No.
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 Vosaltres practiqueu aquest esport, aquesta activitat esportiva?
Jo he anat alguns cops, però no el practico diàriament ni setmanalment, ni vaig aquí, però estaria bé.
Molt bé.
I també diuen que... Els monitors d'aquesta activitat diuen que no només els hi volen ensenyar l'skate, sinó la importància que té l'skate, que és això que dius tu.
Els valors.
Sí,
no?
Els valors.
Quins valors creieu que transmet l'aprenentatge d'una activitat com pot ser ara mateix l'skate, com un punt de trobada entre joves, adolescents que practiquen un esport? Això porta valors positius o negatius?
Positius. Per mi són positius.
Quin tipus de valors, podríem dir? El valor de l'amistat, potser?
Sí,
què
també.
Més? El valor de...
Cooperació.
Cooperació, molt bé. Algú més? Té algun valor afegit? Valor de l'amistat, de l'esforç, ens diu aquí la Marina. La reportera Marina diu de l'esforç. Llavors, practicar un esport ve a ser com part de la vida, no?
Sí.
I què recomanaríem als nostres oients? Que facin algun esport, que el practiquin o que no
sí.
El practiquin? Que sí.
Encara que sigui una a la setmana, perquè sempre va bé fer una mica d'esport.
Molt bé, perquè sempre ens aporta coses positives. Valors i l'activitat física, diguem que què?
És bona.
És bona, que afavoreix que el nostre cos, no?, està... Què?
Fort.
Fort, sa. I que les malalties i els virus... s'allunyin de nosaltres, tan aviat com sigui possible. Doncs moltes gràcies per aquesta notícia tan interessant. Estic convençuda que heu convençut a molts nois i noies, com a mínim d'aquí, del programa, a anar a practicar l'skate.
sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després. Balles perdent la mirada. Digue'm si vas trobar la teva sort. Digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més. No et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny. A poc a poc hi ha anat tirant. Res ha estat com esperàvem. Mira, tot ens ha volgut canviar, però entre somnis...
Tot ens ha volgut canviar, però entre somnis entrarem a taula amb la Martina Blanco i la Durne Carré. Bon dia.
Bon dia.
Us agrada, oi, escoltar música aquí a la ràdio?
Sí.
És com de cop i volta tot es torna com més important. Tan important com que heu portat una entrevista amb qui?
Amb el meu tiet, el Josep Arbonés, que és cantant líric.
Cantant líric. I la Durne, com és que has acceptat fer una entrevista al tiet?
Doncs em va semblar molt interessant i doncs pues, vaig acceptar.
Què passa? En aquestes famílies tothom té algun familiar famós, no? Que canta, que balla, que actua, que va a la ràdio, que fa peces de formigó. I explica'ns una miqueta, Martina.
Doncs... pues, la seva família va fundar els catalanistes i pues, com, bueno, la seva germana i els seus pares van ser, es van dedicar a la música, pues, li van animar a que ell també es dediqués a la música.
Doncs que interessant. Doncs tirem endavant amb la teva entrevista. Doncs perfecte. Endavant l'entrevista amb el Josep Arbonés, cantant líric.
Hola, Josep. Som la Durne i la Martina. Ara et farem una entrevista.
La primera pregunta és, per què vas decidir ser cantant líric?
Hola, jo vaig decidir ser cantant líric perquè ja de molt petit la meva família, que tenien una companyia de sarsuela en el barri de Sant Andreu i feien les representacions en el Centre Cultural dels Catalanistes, em van fer ja cantant al cor. I amb el pas del temps, hi havia un director musical, el senyor Joan Oliver, que em va dir que la meva veu destacava sobre la resta i que havia d'estudiar cant, i així va ser.
Molt bé, la següent pregunta és, ja sabies de petit que volies ser cantant líric?
Jo de petit volia ser moltes coses, entre d'elles futbolista, metge, director d'un banc, però com que a casa meva s'escoltava molta música i ja de molt petit venia d'una família d'artistes, doncs ja em vaig decidir per ser cantant líric.
Tens un altre treball a part d'aquest?
Si és així, quin prefereixes?
Aquesta pregunta és complicada perquè, mira, jo m'agrada molt cantar, però també la meva altra feina és ser funcionari de l'Administració de Justícia de la Generalitat de Catalunya i també m'agrada molt. Però si em feu escollir entre les dues, jo prefereixo cantar i omplir teatres.
Quin és el teu somni?
El meu somni seria, doncs, triomfar en tots els grans teatres d'òpera del món i que tota la meva família vingués amb mi, entre elles la Martina i tu, Edurne.
I per últim, ens pots cantar un trosset d'una cançó que t'agradi?
Uf, jo tinc moltes cançons que m'agraden, però si ets a escollir una... de les meves preferides és de l'òpera Turandot. El tenor canta l'ària de Nessun Dorma i us faré un petit esbós. Nessun Dorma, Nessun Dorma, tu pure o principessa nella tua fredda stanza,
guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza.
Gràcies.
Moltes gràcies, Josep. Estem al·lucinats amb el Nessum Dorma. Jo per uns moments pensava que cantava Pavarotti, però és que li direm a partir del Pavarotti de Sant Andreu. I a taula, ara se'ns ha assegut dos reporters més. Benvinguts a Roger Bernat.
Hola.
Bon dia. I al senyor Marc Arné.
Bon dia.
Sabeu què passa? Que la taula és tan gran que no sé on mirar. Com que tinc tants periodistes, doncs a vegades em costa concentrar-me. Vosaltres heu fet un reportatge molt, molt interessant també,
sí,
referent a l'arqueologia. Quan parlem d'arqueologia, no pensem en Egipte, per exemple, restes romanes,
en
restes...
En el meu cas, no.
Sí. I ara, clar, parlem de Sant Andreu i faig creus de veure que tenim una entrevista referent a l'arqueologia. Com és això, Roger?
Doncs fa poc, van trobar com...
A veure, fa poc o fa bastant?
Un mes.
Doncs mira, per alguns serà fa poc i per alguns serà fa molt. Depèn de com es miri. Doncs mira, fa poc molt, què va passar?
Em van trobar les restes d'un rec comtal aquí a Sant Andreu.
El rec comtal de Sant Andreu?
Sí.
Oh, mira, el rec comtal, pels nostres oients que no ho sàpiguen, era, tal com diu la paraula, un rec, que era com una espècie de riu controlat, i que feia, doncs, connectava què? Ho sabeu? Vam parlar un dia del rec comtal... Sí, que venia des de Montcada i Reixac, que sí, i anava per aquí, al voltant de l'església de Sant Andreu. I tot això va quedar com
tapat.
Molt bé. I què ha passat ara? Expliqueu.
Doncs van trobar les restes en unes obres i van aconseguir desenterrar-les i, pues,
ara... Doncs què va passar?
Doncs ara encara continuen desenterrant-les i restaurant-les i, bueno...
I quedaran a la vista, Marc?
Una part serà tapada i una altra sí.
Perfecte. Sí. I arrel d'això, veu demanar parlar amb qui?
Amb la Carme Miró.
Carme Miró. Qui és la Carme Miró?
La responsable del Servei d'Arqueologia de Barcelona.
D'arqueologia. És que ells quan em parlaven em deien, sí, de l'ecologia. Dic, com ecologia?
No.
I deien, no, arqueologia, arqueologia. Esclar, els Indiana Jones del segle XXI tenim aquí en aquesta taula. Doncs donem pas a l'entrevista amb la Carme Miró, cap d'arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona. Endavant.
Digueu-me.
Començaria amb la primera pregunta, si et sembla bé.
Vale, perfecte.
Com vau descobrir aquestes restes del recomptal?
Les de la caserna?
Sí.
Sí.
Sí. A veure, com les vam descobrir? Perquè ja, com portem molts anys estudiant el rec, ja sabíem més o menys que per allà passava. I aleshores fem el que es diu arqueologia preventiva, que quan es fa una obra que sabem que pot ser que hi hagi restes arqueològiques, ja hi ha un arqueòleg davant. I al fer l'arqueòleg de seguida ja va localitzar el rec comtal.
Quines són les dificultats que us vau trobar?
Bé, la veritat és que en aquesta obra poques dificultats, perquè com ja estava tot previst i planificat, i més o menys sabíem per on era el rec, doncs es va poder documentar de seguida i poder excavar. Les dificultats són, per exemple, ara que ha plogut, que s'omple de fang i coses d'aquestes, però a nivell de localització i de treball, en aquest cas ha sigut fàcil. Hi ha intervencions que són més complicades.
Quan creieu que es donarà per finalitzada el projecte aquest?
A veure, aquesta obra, ara hem acabat dos sectors, però falta encara obrir tot un altre sector que també creiem que sortirà el rec. O sigui que, com a mínim, ben bé un mes llarg durant les obres. Penseu que tenim una planificació, però no saps mai, depèn de que puguin sortir coses que no tenim previstes, o, per exemple, si plou, tot això fa que a vegades s'allargui una mica més del compte.
Què farem amb les restes?
A veure, què farem? Una part ja s'ha tapat, perquè ha de passar una avinguda per dalt. I a veure, el que sí que s'ha fet, que això és el que és més important quan trobem restes arqueològiques, és que s'ha documentat tot. Tot s'ha excavat bé, s'ha dibuixat, s'ha fotografiat, se li han fet un escàner làser per fer un modelatge 3D. Tot això s'ha fet. Aleshores, un cop això ho tenim fet, una part s'ha tapat. I hi ha una part que, bueno, que estem esperant a veure si s'acaba de tapar o es fa un altre plantejament. Però tot quedarà conservat i segurament cobert, però tot documentat.
Amb quines eines heu treballat?
Amb quines eines? La primera, encara que no us ho penseu, és l'excavadora. Sempre treballem amb màquines excavadores, perquè en grans solars com aquest, per anar a buscar també grans estructures com el rec, és imprescindible moure molta terra, per tant, ho has de fer amb una màquina excavadora. Després, amb pic i pala. I després també amb el que li diem paletes i palatins.
Moltes gràcies per respondre aquestes preguntes i adeu.
Vale, de res, adeu, fins la propera.
Fins la propera, Carme. I ara, taula, tenim tres dels nostres reporters més simpàtics, diríem, perquè els hi veig les cares i cares de ratolins, de ratetes... Bueno, ja sabeu que avui tenim una petita ratonera aquí, a l'estudi de Pous a
l'Aire!
Benvinguts i benvingudes a...
Pous a l'Aire!
Cada vegada aquests nens estan més motivats per respondre i les preguntes i demostrar-nos que són superbons reporters. Pau Ginola, hola.
Hola.
Leo Sancho, hola.
Hola.
I un és el Jabri.
Hola. Hola.
Què ens porteu avui?
Una entrevista a la Berta Baliu, que està fent un projecte de creadors en residència.
La Berta Baliu la teniu controlada, no tots?
Sí.
Sí. Qui és la Berta Baliu, Younes?
És una professora del Martí, de l'Institut Martí Pous, és de visual i plàstica i...
I què fa en el seu... A què dedica el tiempo libre?
Doncs fa com efectes visuals i tal, el tema de visual i plàstica.
D'acord. Sabeu que també balla?
Sí.
I sabeu que està també en moltes obres escèniques?
Sí. Sí.
Sabeu també que es llença a vegades amb unes cordes dins d'uns edificis ballant? Això us ho hauré d'ensenyar un dia d'aquests, perquè ho fa molt i molt bé. I la Berta porta el projecte de...
Creadors en residència.
Creadors en residència, i aquest any a l'Institut...
Martí Pous.
Martí Pous. Ha vingut una artista,
sí,
una creadora, que es diu Cristina... Txeca, d'acord? A treballar amb nosaltres, amb els alumnes. I també amb molts instituts que estan en xarxa, no? I es dediquen a aquest projecte. Doncs expliqueu una miqueta més, que donarem pas a l'entrevista que li heu fet.
És un volen mesclar a l'art, els dos arts, la visual i un tema que és el sonit d'electrònica.
El so electrònic, de la música electrònica. I ho aconsegueixen o què?
Sí, han estat treballant, han fet coses
minimalistes.
I sí. Han aprengut a fer música electrònica.
Molt bé, han après tantes i tantes coses com vosaltres apreneu cada dia, oi que sí? Molt bé. Donem pas a l'entrevista. Pau, vols donar-li pas tu?
Vale.
Allà tens el Cristian.
Cristian, dona-li pas, sisplau.
Vinga.
Avanti.
Què és i qui participa en els creadors de residència?
Creadors en residència és una iniciativa de l'Institut de Cultura de Barcelona, de fàbriques de creació també de la ciutat i altres entitats i del Consorci d'Educació de Barcelona, conjuntament amb el MACBA, que és un museu molt important d'aquí a la ciutat. És un suport de creació artística que el que consisteix en que un artista extern, un creador, intervé en les classes dels instituts i proposa un projecte artístic per desenvolupar durant tot el curs.
De què es tracta això?
Creadors passa a ser una experiència on es busquen lligams entre l'art contemporani i els adolescents. Llavors, creem noves formes i contextos de creació. Aquí a l'Institut Martí Pous, l'artista que participa en el projecte es diu Cristina Txeca, que és una noia que treballa en el món de l'audiovisual i la música electrònica. Llavors ens ha conduït al projecte dintre del seu món artístic i hem acabat fent una espècie d'híbrid entre audiovisual, àudios, música, hem après a fer música electrònica i hem triat un concepte concret que és el que mostrarem al final del projecte.
Què aporten els alumnes al projecte?
Els alumnes són una part molt important del projecte, bàsicament perquè sense ells no es podria fer. Per tant, amb ells, els creadors externs, en aquest cas la Cristina, i els professors que els acompanyem en tot el procés, formem part de tot el procés creatiu de creadors en residència. El que porten ells especialment és la seva pròpia experiència, el seu punt de vista, les seves inquietuds, les seves qüestions, i en base a això nosaltres ho aprofitem i ho construïm en procés creatiu.
Quin és el producte que voleu acabar fent?
Doncs estem muntant una supermega exposició que tindrà lloc el 4 de juny a la zona de la cantina, a la sala polivalent de l'Institut Martí Pous. Està oberta al públic i començarà a les 5 de la tarda. Hi haurà una petita presentació per part dels alumnes de la Cristina i meva, i segurament del Marc, que és el mediador del projecte. I el que presentarem és una instal·lació artística que estarà formada per dos mons, dues parts diferenciades, on es podran escoltar i veure els audiovisuals que hem estat preparant. Tot estarà ambientat amb una espècie de posada en escena on el propi públic hi participarà. I crec que fins aquí us puc dir, només que us convido a venir a tothom a veure aquesta superexposició el 4 de juny, a les 5 de la tarda.
Agendes sincronitzades pel 4 de juny i a taula tenim el Nil Pons.
Hola, bon dia.
Bona tarda, bon dia. Sí, ara ja pots dir bona tarda. I l'Adrià Padial.
Bona tarda.
Bona tarda. Escolteu, nois, l'entrevista que tenim avui, no per ser l'última, no deixa de ser important. Justament, què passa amb aquesta entrevista final? Què ens porteu?
Us portem una entrevista amb en Joan Chamorro i hem de dir que és, jo crec que la més llarga del programa.
La més llarga dels 5 programes, però no deixa de ser molt interessant, perquè, Adrià, vam estar tots tres a casa, a la house, a The Jazz House, no?, del Joan Chamorro. I què? Com va ser l'experiència? Digue'm als nostres oients com va ser.
Va ser molt bona, ja que dintre d'una casa era on gravaven discos, feia classes de música, ho feia tot allà dintre i a sobre és on vivia.
Ho tenia tot, aquella house. I escolta'm, Biel, Nil, ara t'he girat el nom, Nil Pont, jo sé que vas quedar molt frapat i que va durar uns dies aquesta aquesta emoció. Què va passar amb tu? Que jo sé que no vas ni dinar ni sopar aquell dia. Què? Com va anar? Com et vas sentir?
No, bastant bé, perquè la casa respirava un bon ambient, perquè, o sigui, ell tenia feta la casa a la seva mida i tenia el seu estudi i tot, i llavors ens va convidar, no a fer-li l'entrevista a qualsevol lloc, ens va convidar a casa seva i llavors va ser molt una bona obra per part d'ell.
I el que transmet el Joan, què tal?
És una molt bona persona i a sobre, en comptes de músic, jo crec que hauria d'haver estat filòsof, perquè vam estar parlant una bona estona i va ser una experiència molt bona.
Us ha calat fons, veig. Sí. Doncs donarem pas a la darrera entrevista del programa. Direm adeu abans de tot, perquè amb el Joan Chamorro ens acomiadarem. També deixarem una miqueta de música al seu rastre amb l'Andrea Motis. Recordar que també és una cantant de jazz amb molta projecció i toca la trompeta. I també és del barri de Sant Andreu, com no podia ser d'una altra manera. I m'agradaria que entre tots i totes, tots els que estem aquí, aquests periodistes, acomiadem aquesta primera temporada del Pous a l'aire, que l'hem fet amb el cor, desitjant que els nostres oients l'hagin gaudida i esperem veure-us de nou la propera. Us acomiadarem a tots amb un adeu Pous a l'aire, molt sentit i amb molta vibra, d'acord? Molt bona estiva a tots. Adeu a tothom des del
Pous a l'aire!
En Joan Chamorro és un gran músic català i hem tingut la sort de poder conversar amb ell. Hola, Joan.
Hola, què tal? Com diu?
En primer lloc, com i quan vas saber que volies ser músic?
Bé, va ser una cosa bastant tardia. Vaig començar a fer música així d'una manera informal, tocant la guitarra, com fem tots, no? O tocant una mica la flauta, d'aquello que ens ensenyàvem a l'escola, la flauta de pico, quan tenia uns 14 o 15 anys. D'acord? M'agradava tocar melodies i tocar de oïda, perquè no sabia música, i la guitarra també, quatre acords, i composar cançons i aquelles coses. però va ser quan vaig acabar l'institut, quan tenia 18 anys, que vaig pensar què faig a la meva vida, no? Dic, vaig estudiar psicologia, podia dedicar a l'esport també, o a música, i vaig decidir-me per la música. I això va ser quan tenia 18 anys.
I quan vas descobrir que el teu estil de música predilecte havia de ser el jazz?
Bueno, és una bona pregunta, perquè jo no havia escoltat mai jazz. A la meva casa s'escoltava, el meu pare escoltava, pues, Juanito de Rama, Pepe Pinto, aquestes coses. El meu germà l'agradava Pink Floyd, i jo escoltava una mica de tot, però tampoc, i jazz mai. Llavors va ser una casualitat de que quan vaig decidir als 18 anys, com deia abans, de fer música, em vaig anar a comprar un saxo. Sense, a més, sense preguntar a ningú. I vaig tindre la sort que era un saxo que estava bé. Podria haver sigut un catxarro, però no. Estava bé. I
encara el guardes?
No, el vaig vendre, perquè tinc molts... O sigui, tinc saxos i, clar, costen molts diners. I aquell que vaig vendre per comprar-me el que tinc ara, no? Que tinc diversos, el tenor, el baríton, l'alto. I llavors vaig tindre sort, va ser un Genaguissava que estava molt bé, i vaig anar a parar a dues escoles. Una, que era el taller de músics, per casualitat, absolutament, i una altra, que era una escola que havia al carrer Pelayo, que era perquè jo feia guitarra. Començava a tocar la guitarra clàssica, també. D'acord? Vaig fer 3 anys de guitarra clàssica, després ho vaig deixar perquè vaig entrar de fons en la música que m'ensenyaven al taller de músics, que era jazz. Ahí és on jo vaig descobrir el jazz, i a partir d'ahí pues vaig aprofundir i cada vegada me'n vaig anar enamorant més. O sigui, el meu no és un amor a primera vista en la música, ni és un amor a primera vista en la música de jazz, sinó que és a través del coneixement, d'endinsar-me en el que és els diferents estils, etc., d'acabar pues, apassionant-me i dedicant-me la meva vida a això.
Què et va portar a fundar la Sant Andreu Jazz Band?
Bé, jo toco diversos instruments, un és el saxo baríton, i el saxo baríton és un instrument important en el que són les big bands, d'acord? Llavors he tocat amb moltes big bands, he gravat amb moltes big bands, i m'agrada molt aquesta formació, que és la formació gran del jazz, no? Com una orquestra sinfònica, doncs en jazz la big band, que són 15, 16, 17 músics. Llavors en l'Escola de Música de Sant Andreu jo començava a treballar amb gent jove, vaig començar a treballar amb gent jove, i en un moment donat vaig proposar de fer una Big Band. Prèviament, ja havia nascut la Sant Andreu Jazz Band, però no com Big Band, sinó en format més petit. Havíem fet algun concert a la Jazz Cava de Terrassa, al Festival de Jazz, Jazz Jove Non Stop, que ja havia agradat moltíssim. I llavors jo vaig proposar de fer una Big Band amb els saxos, que eren els meus directes, i després trompetes i trombons que sortien de l'escola. I, bueno, al principi van renegar una mica, però després van aconseguir fer aquesta Big Band, i ahí és on van fer, això seria el 2009, el primer disc de la Sant Andreu Jazz Band, que és el Jazz 5-1.
Quina relació tens amb el barri de Sant Andreu?
Pues, jo abans vivia a Gràcia, i de Gràcia venia a l'Escola de Música de Sant Andreu, no? Que vaig estar donant classes molts anys, i ara que fa com 5, 4 o 5 anys que estic d'excedència per dedicar-me a la Sant Andreu de pleno i als diferents grups que tinc amb l'Andrea, la Màgia de la Veu, amb l'Elia Bastida, amb diferents grups, no? Llavors jo venia des de Gràcia aquí pues a treballar a l'escola. Bueno, per raons X jo vaig tindre que canviar-me de casa i vaig anar a buscar una casa aquí per estar a prop del meu projecte, que era la Sant Andreu Jazz Band. I llavors doncs, vaig vindre a viure primer a una altra casa, a prop d'aquesta, i aquesta ara fa 3 anys, que és la Jazz House, com podeu veure, doncs és una Jazz House total. És jazz per tot arreu, i aquí assagem, aquí gravem, aquí, bueno, doncs hi ha moltes activitats de música.
Perquè, Adrià o Nil, podeu descriure una miqueta en quin espai us trobeu ara mateix?
Ara mateix en un estudi, el que sembla un estudi.
És un estudi.
Tot perquè està ple de jazz. Abans he vist una foto del Louis Armstrong, per exemple.
Sí.
I molt bé. I, per exemple, ara estem envoltats. Jo veig molts instruments.
Es respira jazz.
Ah, molt bé, molt bé. Es respira. I veig que ja, per exemple, a veure si som una miqueta cultes musicalment,
diríem que això és una guitarra com...
elèctrica.
Baix elèctric, és un baix elèctric?
Sí. Baix elèctric, molt bé. I aquest instrument que hi ha aquí posat, aquí dalt, elevat, enfilat, aquí amb una cortina.
Un saxo.
Un saxo, una miqueta més enllà, com a 5 metres tenim un...
contrabaix?
Un contrabaix, darrere del contrabaix.
Bateria.
Bateria.
Una bateria, això ja veig que sou més afins. I després tenim un piano de quin...
de cua.
De cua.
Piano de cua.
Sí. Perquè aquests nens, crec que no m'equivoco si us dic que toquen algun instrument, no?
Ah, toqueu instrument? Què toqueu? Sí.
Guitarra i piano, ja.
Ah, molt bé. Guitarra, què dius tu?
La flauta.
Flauta travessera o de pico?
De pico.
Ah, de pico.
Tenien interès en conèixer-te.
Ah, molt bé. Molt bé, pues mira.
Doncs seguim amb aquesta entrevista, Adrià.
Per últim, tens algun projecte properament?
Bé, des de que... Bueno, jo sempre he sigut una persona amb moltes idees. Des de que va néixer la Sandro i es van, ara farà 13 anys, ara fa 6 que estem fora de l'escola, és un projecte totalment independent de l'escola, són ells i jo. Van canviant els nens, ara portem ja quasi 60 que han passat pel grup. Llavors sempre ha anat com pensant coses que han acabat sent realitat, perquè hi ha una evolució dins de la banda. La gent jove estudiant i motivats com ho intentem fer, que jo crec que ho fem bastant bé, si mal que jo ho digui, però és així. Hi ha uns resultats molt macos i això em porta a fer projectes que retroalimenten també i motiven més als joves, no? En el qual jo sempre vaig fent coses. En el context de la Sandro i els Van, ara estem treballant, per exemple, en el que seria el CD que es reflecteix el treball que nosaltres hem fet en el 2018. És el Jazzing 9. Portem 9 treballs discogràfics en la Sandro i els Van, i alguns dels quals, per exemple, el del 2017 és triple, 3 volums. Hi ha un que també és doble, el d'aquest any serà triple, o sigui, això és un projecte. Després, dins del projecte de la Sandro i els Van, en el 2009 o 2010 vaig començar a fer un... no, sense pensar en que seria un projecte, ni una sèrie de discos, però vaig fer un disco amb Andrea Motis, que es diu Llanx Amor representa Andrea Motis. Aquell disco va funcionar molt bé i, de fet, va ser l'origen d'una carrera meteòrica i internacional d'Andrea, que amb el quintet, pues, bueno, hem anat a Japó, hem anat a Brasil, hem anat a Turquia, ara anem a Israel, hem estat per tota Europa, anem a Àfrica, ells han anat a Xina, jo no podia. Llavors, en aquell Llanx Amor representa, que va ser el primer, jo vaig veure que si ho havia fet l'Andrea, perquè no ho feia amb altres alumnes que estaven funcionant molt bé. I llavors vaig fer el segon, que era l'Eva Fernández, que actualment també està treballant molt bé. De fet, ve una gira argentina, ella no toca amb mi, fa temps que ho va deixar. L'Andrea també continua tocant amb mi, però ja no és la Sandro i els Van des de fa 2 anys, o 3, no recordo. Després va vindre la Magali d'Atzira, que ara està estudiant a l'ESMUC. Després la Rita Pallés, que acaba de vindre de Nova York, va gravant un disco també. Ella no està en aquests, ja no està en la Sant Andreu. Vaig fer un disco que es deia La màgia de veu en les 4, que van tindre el reconeixement i va guanyar alguns premis. Després vas fer un disco amb el Marc Martín, que seria el 6è. El 7è era el Joan Marsauqué. El 8è era un nou CD de La màgia de la veu. El 9è era el disco d'Elia Bastida. El 10 era el del Joan Codina. I ara surt, en aquest mes, surt el de Álvar Mengou. Albert Mengou, i de Carla Motis, el presentarà el Jambore. Això seria l'11 i el 12. I no, ja estem gravant aquesta setmana, el divendres, gravem aquí part de lo que serà el Jazzing 10, que la Sandro i els Van, alguns temes que formaran part d'un nou Llanx Amor representa, que serà el 13 del senyor Jan Domènech, i també el 14, que serà d'una noia que és l'una meva des de que fa molt, no sé, igual 6 o 7 anys, o no, més. Perquè va començar molt jove, que es diu Joana Casanova, i això és el 14. Llavors, projectes, pues continuo fent projectes, com un projecte de la música de les Gulli, que també estic gravant, un projecte que es diu Saxofon Mosaic, amb alumnes, la majoria, amb alumnes de la Sandro i els Van, perquè estan tocant molt bé, i quan vull treballar ja en gent professional, ja compto amb ells, perquè són molt bons, i a més perquè els coneix, i sé que ho faran molt bé. També acabo de vindre d'una gira per Suècia, amb alguns de la Sant Andreu i es van també.
O sigui, que haguem pogut quedar amb tu i haguem pogut tenir una entrevista és com sí. un miracle.
No, bueno, mirar-la no, perquè home, jo, si hi ha interès per mi, jo acabo de fer una classe també que no faig més classes individuals si no són de la Sant Andreu, perquè no tinc temps, però una persona que venia d'Alemanya, especialment per veure un grup d'ahir, i una classe, ja l'he dit que sí. La veritat és que sí, no tinc molt temps, el temps que tinc el dedico pues, a practicar o a assumir coses per fer-la després realitat. A mi m'agrada parlar de somnis, penso que és important somiar, i penso que és important somiar i poder aconseguir el que somiem. Hi ha somnis que són somnis, que són aquells somnis que te desperta i dius, com he pogut somiar això? Perquè són raros, però hi ha somnis que són somnis però que es poden convertir en realitat i, òbviament, s'ha de treballar i s'ha de esforçar, no? I en aquest sentit, pues, tampoc és una cosa de que hi hagi hagut una... Com us diria? Quan jo vaig començar amb aquest projecte, mai pensaria que funcionaria així, que farien tantes... No, perquè... Jo, hi ha una cosa que per mi és molt important i que penso que per vosaltres que sou nens o joves també és una bona manera de pensar que el que realment ens importa o el que penso que ha d'importar és el camí que estem fent. Si nosaltres aconseguim que el dia a dia, com és el que jo intento amb la meva vida i amb els alumnes que jo tinc, si aconseguim que el dia a dia és un dia en el qual tu disfrutes cada cosa de la que fas, si, per exemple, fas música, o si vosaltres esteu entrevistant, esteu fent aquesta entrevista i ho esteu disfrutant, això és important, perquè si això ho fas realment disfrutant, aprenent, amb rigor i tal, tot això et portarà alguna cosa. I si no et porta alguna cosa, de moment has sigut feliç i has viscut intensament les coses. M'explico? Llavors jo mai m'havia pensat, ara anirem de gira per Japó, o no sé què, o farem... no sé quants discos hem fet, 30, 40, i farem... No, senzillament, és anar caminant, intentant disfrutar de lo que fem, i a partir d'ahir, òbviament, treballant en rigor, però sempre sent positiu, sempre intentant fer amb bona energia, etc., aconsegueix les coses que mai t'havies proposat, però que surten perquè s'ha fet una bona feina. I en aquest sentit, pues, a mi m'ha passat tot això amb la Sant Andreu. Òbviament que després, clar, quan vas veient coses, vas fent projectes, però aquests projectes són els que et fan anar en aquest camí diari, no? D'anar construint coses que són maques. Hi ha gent que està aprenent molt, gent que disfruta. Vosaltres esteu aquí perquè heu vist un resultat, no? Pues això vol dir que us ha agradat. Si us ha agradat, per mi ja és una part important de lo que jo rep a la meva feina. Que vosaltres esteu aquí preguntant-me per què i com he fet això. Això vol dir que us ha interessat i que us ha fet una miqueta més feliços. Per mi això és genial. M'explico?
I deixant de banda que Joan Chamorro més musical, deixa'm preguntar-te una cosa, que és quin racó de Sant Andreu és el teu predilecte, el més inspirador, tal com has dit abans, que havies deixat gràcia, aquests graciosos que m'han deixat de banda i que tenim el luxe de poder comptar amb tu, no? com a nou, bueno, recent veí del barri. Ens pots dir quin és el teu racó de Sant Andreu predilecte o un d'aquells llocs que dius, mira, m'encanta fer això en aquest barri, cosa que Gràcia no feia.
Jo porto, no són tan recents, jo porto ja aquí uns anys, ja porto, sembla que 5 que havia estat aquí al costat, i uns 8 o 9 anys. Són, bueno, és reciente, clar, si ets d'aquí, pues és reciente, però a mi el barri de Sant Andreu m'encanta, penso que és un barri preciós, a més està al costat de les afores de Barcelona, però està dins, perquè és com Barcelona és petita, et poses de seguida al centre, no? Però la sortida la tens de seguida. Hi ha racons com la plaça del Fila, la plaça del Comerç, el Mercat Antic, que ara està renovant, tot el Colòmbia, el Versalles i la plaça on estava, on està l'escola, no? Que és aquella plaça dels Segadors. I després, clar, a mi l'espai és la meva casa, que és un espai on passen coses més enllà de que sigui la meva casa, que passen coses màgiques i que d'alguna manera... també s'està coneixent fora, no? La Jazz House, molta gent em pregunta la Jazz House i estan encantats de vindre a la Jazz House perquè es veu la Jazz House des de fora com algun lloc que, no? I que passen coses, que hi ha assajos, que es graven discos, que es graven vídeos, que està l'Scott Hamilton, que està l'Andrea, que està l'Alba, i després m'explico, aquí passen moltes coses cada vegada més, que ara ja ho tinc molt ben preparat per poder fer l'activitat que faig, de gravar això, i llavors és un punt important i estic molt content de que sigui aquí, perquè aquí ha nascut el projecte. En la Sant Andreu i es Man és un projecte que neix aquí i que s'exporta inconscientment, per la meva part, a tot el món. Nosaltres rebem invitacions des de molts llocs. De fet, aquest any, l'any passat vam anar a Suècia, vam anar a França, vam anar a Suïssa, i aquest any tornem a anar a França, anem a Dinamarca, ens han demanat per a Brasil, a molts llocs, no?
Llavors, jo penso que aquests nens es plantejaran en algun moment dedicar la seva carrera als estudis musicals, no? Després d'haver conegut el Joan Chamorro, no? Doncs bueno, deixarem nosaltres aquí l'entrevista amb el Joan i li donarem les gràcies.
Doncs sí, sí, moltíssimes gràcies per convidar-nos aquí a la Jazz House.
Pues moltes gràcies
per aquesta entrevista tan màgica. I ens acomiadem dels nostres oients, esperant que us hagi agradat moltíssim aquesta entrevista tal com ens ha encantat a nosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Does it do?